Fins a finals del segle XIX i principis del XX, la solteria femenina es concebia com una anomalia. El destí de la dona era casar-se i tenir fills. Si aquest destí no es podia complir, la dona quedava confinada al convent i a la vida de mor a Déu. Soc l'Anna Ferrer Albertí. Avui parlarem d'autores del llarg de la història que es van prendre la solteria com a acte polític i, anòmalos o no pels seus contemporanis, ens han deixat una obra de gran rellevància literària i social. Una de les expertes a qui hem anat a buscar per parlar-ne és Núria Sara Mires, del Departament de Filosofia de la Universitat de Barcelona. Una de les primeres autores que ens destaca és Olympe de Gouges, escriptora francesa del segle XVIII. Encara que no va ser soltera tota la vida, un cop va enviudar ens va deixar tota una frase lapidària en contra del matrimoni.
Als 17 anys la casa amb en Pierre Aubry, un home molt més gran que ella, que es dedicava al comerç i amb el que ella no té cap mena d'afinitat. Un cop enviuda, es trasllada al 1770 a París, on coneix els intel·lectuals del moment i decideix no tornar-se a casar, descrivint el matrimoni com la tomba de l'amor i l'esperança.
L'obra de De Gouges va tenir una gran importància social i política en l'era de la Revolució Francesa. La seva incomoditat amb el poder constituent la va portar a ser jutjada i guillotinada el 1793.
S'implica a la Revolució Francesa i escriu el 1791 la Declaració dels Drets de la Dona i la Ciutadana, com a protesta per la declaració que no reconeix els drets de les dones, que és el resultat de la Revolució Francesa, on les dones havien tingut una gran participació.
Passem a parlar de Sojourné Truth, que va néixer com a esclava el 1797, es va escapar el 1826 i va esdevenir una activista per l'abolició de l'esclavitud. El seu discurs Ain't I a Woman, no sóc jo una dona, es considera la fundació del feminisme negre.
Sóc una dona de ple dret, tinc tanta força com un home i puc treballar tant com ells. He llaurat i cultivat, he tret les patllofes al gra, he talat i he segat, que potser pot un home més que jo? I diu la llegenda que tot això va fer mentre ensenyava la seva pronunciada musculatura llaurada també a tants anys de treball al sol.
Abans d'això, Truth va ser comprada i venuda fins a 4 vegades. Quan era adolescent, se la va unir amb un altre esclau amb qui va tenir 5 fills. Després d'escapar-se, mai més va contraure matrimoni. Això és el que Núria Sara Mires té a dir al respecte.
La meva sospita és perquè va dedicar-se directament a la política i perquè la seva experiència anterior no havia sigut bona. I ella, que ja havia escapat d'una esclavitud, crec, no?, que si era coherent amb aquest pensament, va voler escapar de qualsevol altra forma d'esclavitud, encara que aquesta fos tan dolça com el matrimoni.
També hem parlat d'Hipàtia, filòsofa que es va criar a Alexandria, fascinada per la seva biblioteca. D'Hipàtia en tenim pocs testimonis, però Núria Sara Mires ens llegeix un text de Sòcrates Escolàstic que ens parla d'ella.
Va assolir tals coneixements de literatura i ciència que va sobrepassar en molt els filòsofs del seu temps. Successora de les escoles de Plató i Plotí, explicava filosofia als seus oients, molts dels quals venien de molt lluny per escoltar-la.
La solteria d'Hipàtia respon, probablement, al rebuig de la vida domèstica. La seva passió era el coneixement i, com tantes altres autores de qui parlem avui, vivia en una època on el coneixement i la família es podien fer incompatibles.
Es diu, inclús, que va morir verge perquè era seguidora fidel de l'escola neoplatònica, que menyspreava els plaers de la carn. Sigui veritat o no, segurament Hipàtia era molt conscient que una vida domèstica era incompatible amb dedicar-se al cultiu de la ciència per una dona de la seva època.
Una altra experta a qui hem demanat que ens parli d'autores solteres és Anna Cavaller, professora de literatura espanyola a la Universitat de Barcelona i responsable de la Unitat d'Estudis Biogràfics. Amb ella hem comentat l'obra i la vida de Jane Austen, una de les autores més reconegudes i adaptades de la història. Austen va viure a cavall entre la il·lustració i el romanticisme, cosa que es troba reflectida en les seves protagonistes.
Sempre combina l'interès matrimonial que per ella construeix a les seves novel·les amb heroïnes femenines que tenen, són dones cultes, són dones que tenen la seva autonomia econòmica, intel·lectual i que en moments decisius sempre, diguem-ne, posen per davant els seus principis.
Austen no es va casar mai. La seva vocació literària la va portar a fer una vida molt privada amb la companyia de la seva germana Cassandra, una família que la protegia davant d'un món que la rebutjava. Tot i això, sabem que el matrimoni era un tema que interessava molt a Austen.
Totes les seves novel·les volten entorn de heroïnes que estan ubicades per part de l'escriptora en un moment molt, diguem-ne, especial de les seves vides. Dones que són solteres i que es casaran. De manera que, en el cas de Jane Austen, és una solteria que devia valorar moltíssim perquè el matrimoni és un tema importantíssim a la seva literatura.
Una altra autora molt reconeguda i estudiada és Emily Dickinson, que, com Austen, tenia una relació molt estreta amb la seva germana Lavinia. Dickinson, a diferència d'Austen, va ser molt poc publicada en vida i no va ser fins que la seva germana va trobar els seus poemes en un calaix que se la va començar a publicar pòstumament.
Quan l'editor amb el que té tractes li insinua canvis en els seus poemes, li insinua modificacions, en fi, li planteja intervenir d'una forma directa, Emily Dickinson es retrau i els poemes queden en un calaix.
Dickinson tenia una vida social gairebé inexistent i també va ser sempre soltera. Anna Cavaller ens parla d'una dona amb una gran imaginació que va parlar de l'amor en els seus propis termes a través del jo literari que va construir els poemes.
La seva obra literària s'alimenta fonamentalment de la seva vida interior, de la seva imaginació i de la construcció, diguem-ne, d'unes emocions, uns sentiments, una identitat femenina que encara ara ens sorprèn moltíssim.
Una altra autora, una de les més conegudes de la literatura catalana, va ser Caterina Albert, que escrivia sota el pseudònim Víctor Català. Aquesta escriptora va tenir molts problemes per ser publicada i amb la rebuda de la seva obra davant del públic, que la menystenia pel seu estil modernista, en un moment on el noucentisme era l'estètica imperant.
Escriu des d'una perspectiva i des d'una estètica modernista que, en canvi, serà rebutjada, menyspreada pel noucentisme que, diguem-ne, adquireix moltíssima força i es converteix en la força hegemònica estèticament a principis del segle XX a Catalunya, no?
L'autora sempre parla del matrimoni des del pessimisme, des de la fatalitat, i això és probablement un reflex de la seva impotència personal. S'ha parlat molt de la possibilitat que Català fos homosexual, però i la possible transsexualitat de Víctor Català?
Jo crec que més que parlar d'homosexualitat ens podríem parlar d'una disfòria de gènere, en el sentit de que hi ha una contradicció, un conflicte, millor dit, entre la seva condició, diguem-ne, biològica i el gènere.
Anna Cavaller ens acaba oferint una explicació, un resum del perquè de la solteria de les tres autores que ens ha comentat molt clar i molt concís.
És una solteria assolida i en aquest sentit doncs ara podríem dir que és quasi una decisió política de tres dones que defensen, volen preservar, diguem-ne, la seva creativitat, la seva vocació literària, i això passa per renunciar al matrimoni.
Les dones i els dies, un programa de Montse Virgili que faria bé d'escoltar, també en podcast.